Per a noves mesures de gestió del trànsit a l'AP7. S'habilitarà un nou carril addicional a l'AP7 Nord entre Sant Celoni i Parets del Vallès. També es limitarà la circulació de camions per la dreta en trams de l'AP7 i a una velocitat màxima de 80 km/h els divendres o els dies previs a un festiu. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat aquest migdia un informe de mesures per a una millor gestió del trànsit i la velocitat amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat.
Hi ha hagut un 22% menys d'accidentalitat, d'accidents amb víctimes molt greus o víctimes mortals, però tanmateix el número de persones que han perdut la vida doncs és un menys només que l'any 2019. Vull subratllar això perquè l'objectiu del Servei Català de Trànsit de la Conselleria del Govern en ordre a aquestes qüestions de mobilitat és reduir l'accidentalitat.
Elena ha destacat que l'AP7 concentra el 20% de les víctimes mortals de tota la xarxa viària catalana, amb 14 morts fins ara, quan el 2019 en van ser 4 en tot l'any. En marxa des de fa una hora el segon examen de les proves d'accés a la universitat. És el de llengua estrangera, un cop acabat el de llengua i literatura castellanes que començava a les 9 del matí. La selectivitat la fan més de 40.000 estudiants catalans i ja té format prepandèmia. Coneguem aquesta hora com han arrencat les PAU a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hi ha quasi un miler d'estudiants sabadellencs que avui han començat la selectivitat, 650 dels quals ho estan fent durant els pròxims 3 dies al campus sabadellenc de la UAB, al carrer Emprius. Entre les novetats d'aquest any hi ha el retorn a aquest model de 3 dies d'exàmens i també que els estudiants han pogut escollir en quin idioma volen fer les proves, en català o en castellà, ho han fet de manera anònima. Avui, com comentava, ha estat el torn de dues assignatures comunes, llengua castellana i també llengua estrangera, i una de les específiques, que començarà a les 3 de la tarda i que serveix per pujar nota. Demà tocarà llengua catalana i dues específiques, i dijous, història i dues específiques més. Segons ens han comentat els estudiants, català, castellà, història i matemàtiques són les assignatures que han generat més mals de panxa als estudiants aquests dies previs a les proves. Alguns fa dies que s'han tancat a estudiar, sobretot aquells que necessiten una nota més alta, mentre que els que busquen un 5 diuen que s'ho han pres amb més calma.
Gràcies, Pere, bon dia.
Bon dia.
Més qüestions, l'enoturisme es confirma com una de les grans propostes turístiques per aquest estiu al Penedès, amb més de 300 cellers que ofereixen propostes als visitants. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Aquesta sensació de creixent interès i demanda per l'enoturisme la detecten també des de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, que té la seu a Vilafranca. La seva directora, Esther García, apunta que després de les restriccions dels dos darrers anys, els visitants han respost i ara, com dèiem, s'hi afegirà de nou el turisme internacional.
Client que l'any passat va descobrir o redescobrir, no?, en alguns moments els cellers i el que es feia, doncs és un client fidelitzat perquè torna a tenir interès a anar, a compartir espais amb amics, amb ballades amb música, amb tot un munt d'activitats que es van generar l'any passat que s'han millorat al llarg d'aquest any i es tornen a posar en marxa.
Des del seu punt de vista, el Penedès té una molt bona oferta no gastronòmica, amb un gran volum, més de 300 cellers que ofereixen propostes d'un nivell molt alt, de gran interès i diversitat.
I pel que fa al temps, aquest dimarts els registres assoliran de nou els 40 graus en comarques com el Segrià, la Noguera, el Baix Cinca, la Llitera, el Pla d'Urgell, l'Urgell i les Garrigues.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 14 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 14 de juny, acord històric el que s'ha presentat aquest mateix migdia, fa poca estona, de fet encara està tenint lloc l'acte, entre les jugadores de la selecció i la Federació Espanyola de Futbol per a la igualtat salarial entre les seleccions femenina i masculina. Ho ha dit la capitana de la selecció, la central del Barça, Irene Paredes, que ha agraït el compromís de la federació amb la secció femenina per a unes millors condicions, just abans, per cert, que comenci l'Eurocopa femenina al Regne Unit, el juliol. I, per cert, una Eurocopa que es perdrà la davantera encara del Barça, Jenny Hermoso, Reynoso per lesió. Avui parlarem de futbol, també del comiat de David López, el 104è capità de l'Espanyol, que ha protagonitzat un acte molt emotiu aquest mateix migdia, també per dir adéu a l'afició blanquiblava. Ahir ho feia, ahir a la tarda s'acomiadava el porter gallec Diego López. I també parlarem de bàsquet, de la derrota del Barça, evidentment, ahir en el primer partit de la final de la CB contra el Real Madrid. Tocarà remuntar a partir de demà mateix amb el segon partit també al Palau Blaugrana, i també farem la prèvia ja de la Final Four d'ascens a l'ACB amb aquesta semifinal catalana entre el Força Lleida i el Bàsquet Girona. En parlarem amb el base badaloní del Girona, Josep Franch. Futbol, bàsquet, però també el Mundial de Natació Adaptada i molt més. Tot això l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol, Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, el Barça cau clarament en el primer partit de la final de la Lliga ACB contra el Real Madrid.
El conjunt blanc va dominar des de l'inici el primer enfrontament i s'avança en la sèrie, recuperant el factor pista que tenia a favor el Barça, que ara està obligat a guanyar un partit a Madrid. De moment, el segon partit de l'eliminatòria serà demà, també al Palau Blaugrana, a les 9 de la nit.
Ahir el Madrid va ser clarament superior. Veurem si el Barça pot invertir els papers en el segon partit, com dèiem, de demà dimecres a les 9 de la nit. Més bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial la incorporació de Júlia Soler per a la temporada que ve.
La banyolina ja va acabar la temporada vestint la samarreta urgellenca cedida de l'Espar Unigirona i ara es vincula al conjunt de la Seu com a primer fitxatge de la pròxima temporada per al projecte de Jordi Acero.
En futbol, ho dèiem a l'inici, acord històric fa res, última hora, entre la Federació Espanyola i les jugadores de... per la igualtat salarial entre les seleccions masculina i femenina.
Ho ha fet oficial la Federació en un acte aquest mateix migdia amb les capitanes de la selecció, les jugadores del Barça, Irene Paredes, Jenny Hermoso i Alexia Putellas. Segons ha avançat el diari ara, l'acord, que arriba just abans de l'inici de l'Eurocopa femenina, que es disputa al Regne Unit aquest juliol, és amb caràcter retroactiu.
Per cert, que Jenny Hermoso ha hagut d'abandonar la concentració de la selecció i es perdrà l'Eurocopa, aquesta Eurocopa, com dèiem, al Regne Unit, per lesió. Més futbol, David López s'ha acomiadat aquest mateix migdia també de l'Espanyol en un emotiu acte.
El Sant Cugatenc deixarà de vestir la samarreta blanc i blava després de 237 partits i 3 etapes al club. L'Espanyol ahir acomiadava una altra de les peces claus dels últims anys, el porter gallec Diego López.
Es va renovant, per tant, el nou projecte de Diego Martínez de l'Espanyol de cara a la temporada que ve. Més futbol, la Unió Esportiva Olot, us ho vam saber ahir a la tarda, jugarà el partit del centenari contra el Barça d'aquí a un mes.
El club de la Garrotxa ha anunciat que s'enfrontarà al Futbol Club Barcelona el proper 13 de juliol, en el que serà el primer partit de la pretemporada, tant per l'equip de Xavi Hernández com per l'Olot, que ja prepara el nou projecte que jugarà a segona federació.
De fet, l'Olot ha fet oficial la incorporació d'Albert Urriols, procedent del Figueres, i també aquest mateix matí la renovació de Jordi Xumetra, una peça clau també que jugarà amb l'Olot a la segona federació la temporada que ve. En hoquei herba, 7 jugadores catalanes han estat convocades pel Mundial d'Hoquei Herba, que jugarà el juliol a Terrassa i als Països Baixos.
En la llista de 20 jugadores hi ha Chantal Giné, Jana Martínez, Laia Vidosa, Marta Segú, Georgina Oliva, Júlia Estrapato i Clara Icart.
En waterpolo avui s'enfronten les seleccions espanyola i australiana femenines a la piscina de Sant Sebastià, al Trofeu Ciutat de Barcelona.
És la 18a edició de la prestigiosa cita. Dijous serà el torn del combinat masculí, que jugarà també contra Austràlia, en aquest cas a la piscina Josep Vallès del Mediterrani.
I un últim punt, 3 medalles catalanes al Mundial de Natació Adaptada, que es disputa, de fet 3 plates, que es disputa en aquest Mundial, que es disputa a Funchal, a Portugal.
El català Toni Ponce ha aconseguit la medalla de plata en els 50 metres esquena S5, mentre que Miquel Luque també ha estat plata en els 50 metres de la classe SB3. Ahir, en la segona jornada, la garenca Sarai Gascón també s'ha penjat la medalla de plata en els 200 metres estil SM9, quedant-se molt a prop del rècord estatal. Ladies and gentlemen.
Dimarts 14 de juny comencem parlant de bàsquet. Mal inici per al Barça de la final de la Lliga CB. El Real Madrid va ser molt més consistent, sobretot a la primera meitat, i va obtenir un avantatge que els blaugranes no van poder remuntar. Al final, tot i apropar-se en algun moment a l'últim quart, els blancs van dominar tot el partit i amb la victòria, 75-88, recuperen el factor pista. És a dir, que el Barça haurà de guanyar a Madrid si vol ser el títol. El tècnic Sara Jessica Eivissos atribuïa la derrota a la part mental i no tant a la part física pel fet d'haver tingut menys temps de descans que el Madrid després de les semifinals.
Si tu estàs cansado, tu caes en el último cuarto, porque todos tus jugadores tienen problema de faltas, que estás muerto de cansancio. Esto que, como a mí me gustaría perder. Yo creo que no hemos encontrado esta fórmula para salir, para encontrar nuestras fuerzas y si no encontramos más energía, esto puede ser una serie muy corta.
Veurem si el Barça pot recuperar l'energia i allargar la sèrie com a mínim a 4 partits. De moment toca pensar ja en el segon de demà mateix, també al Palau Blaugrana, només 48 hores després d'aquesta primera derrota. Encara en bàsquet, aquest cap de setmana Fontejau serà testimoni de la lluita per l'última plaça per jugar l'any que ve a la Lliga ACB, i a la primera semifinal dissabte a 6:15 s'enfrontaran Movistar Estudiantes, un dels principals favorits per projecte, i el Thunderbolt Palència, mentre que a 8:00 tindrem la semifinal catalana entre l'anfitrió, el Bàsquet Girona, i l'última qui van classificar-s'hi, també un altre català, l'ICG Força Lleida, que va superar en 5 partits al Càceres en l'eliminatòria de quarts. Per parlar una mica més d'aquesta semifinal i d'aquesta Final Four, tenim el base del Bàsquet Girona, Josep Franc, al telèfon. Josep, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Moltes gràcies.
Arriba la setmana, quines sensacions té l'equip?
Doncs bé, amb ganes de competir ja. Tenim moltes ganes, ha sigut un final de postemporada una miqueta atípic. Vam acabar l'últim partit de play-off un parell de setmanetes i, bueno, hem tingut bastant de temps per preparar-nos i amb ganes ja que arribi el dissabte i, bueno, intentar aconseguir l'ascens aquí a casa a Fontejau.
Us veieu favorits per pujar, també pel fet, com deies, de jugar a casa a Fontejau? No sé si també pot ser més pressió afegida.
Bueno, jo crec que la pressió la té Estudiantes. Estudiantes ha fet un projecte per pujar ara ja sí o sí, i són els favorits. Per nivell de pressupost de plantilla i per jugadors i demés, jo crec que Estudiantes és el favorit, però bueno, esperem que jugant aquí a casa Fontejau o que el públic ens pugui animar una mica i òbviament, doncs, intentarem pujar nosaltres.
El factor Fontejau, justament t'anava a preguntar, és veritat que hi haurà aficions a tots els equips, però el fet de també jugar-s'ho a casa, entenc que és un plus per a l'equip.
Sí, és el lloc que portem entrenant durant tota la temporada, ens ho coneixem bé, tenim les referències perfectament agafades. Llavors, òbviament, jugar aquí a casa és un plus, sabem que la gent també apretarà bastant, hi ha repartiment d'entrades per als 4 equips, però bueno, em consta que aquí a Girona la gent s'ha volgut moure molt, que la gent està molt implicada. Intentarem, doncs, fer valer aquest factor de show que portem durant tota la temporada i a veure si gràcies a això, doncs, ens dona aquest plus per intentar pujar.
Sobre el rival a les semifinals, aquest ICG Força Lleida, que s'ha mantingut tota la temporada a dalt a la classificació, han acabat tercers, què en destacaries?
Bueno, tenen un joc molt polivalent i tenen molt clares les seves armes. Factors de la posició de base, com Reiner i Juan i Marcos, que estan fent un final de temporada molt bo. Després, per dintre, Baggi, que els ha donat un plus qualitatiu molt important a la posició de 5, Carrera, que porta tota la temporada jugant a un nivell molt alt. Sabem que són un equip molt perillós, sobre amb l'entrenador tenen molt clar el que hem de fer, tenen molt clar les trampes que ens han de fer, contra nosaltres ja els hem patit durant 2 partits de la temporada, que ens han ensenyat armes, ens han ensenyat com es poden fer mal. Llavors segur que serà un partit molt, molt competit.
El Força Lleida, ho deies a l'inici, vindrà a competir la setmana anterior, ja va arribar al 5è partit amb la sèrie de quarts contra el Càceres. Vosaltres ja us havíeu classificat abans per la via ràpida. Creus que això us dona avantatge per tenir més temps de descans, o a aquestes altures i en aquest tipus de partit ja no es nota el cansament?
No, jo crec que pot ser una miqueta un factor en contra, perquè ells venen amb més ritme d'haver jugat. Així com estan organitzades les eliminatòries per aconseguir l'ascens, doncs, bueno, al final sembla que jugar l'eliminatòria i treure-la en 3 partits potser et penalitza una mica més que no jugar-la 5, perquè, bueno, venia amb un ritme molt bo i ara està un parell de setmanes sense competir, doncs ens ha tallat una miqueta aquest ritme competitiu que portàvem.
A la Lliga regular vau perdre el Barris Nord a l'anada i vau guanyar la tornada al Maig a Fontejau. De fet, la inèrcia de la segona volta que porteu també i d'aquesta primera sèrie de play-off és molt bona. Quin tipus de partit esperes per aquesta semifinal primera?
Espero un partit diferent a qualsevol dels altres dos que han pogut jugar contra ells. El primer, doncs, bueno, nosaltres hem jugat sense el Marc, es va lesionar el segon minut de partit, el Xemi encara no havia arribat, i va ser un partit una miqueta atípic, que portem veient de l'equip de segona volta, i la segona volta ells es troben en una situació bastant similar, també tenien bastantes baixes, i bueno, es van voler reservar bastantes coses per no ensenyar algunes de les armes que tenen contra els altres. Llavors, crec que serà un partit completament diferent i la clau de tot això serà que intentem portar el partit al nostre ritme, que intentem fer un bon inici i no deixar que el rival se senti còmode.
Vaig acabant, ara parlaves de l'aturada aquesta d'un parell de setmanes des del final dels quarts de la vostra sèrie fins a aquesta semifinal, però és veritat que la inèrcia de la segona volta en general la porteu molt bona. Suposo que també aquesta dinàmica s'ha d'aprofitar.
Sí, òbviament. Mirant l'altre dia les estadístiques de la segona volta, hem sigut el millor equip a la segona volta. Llavors, bueno, doncs sabem que l'equip ha anat de menys a més, que estem en dinàmica positiva i ascendent. Llàstima això, el parón aquest que comentàvem ara, però bueno, jo crec que l'equip està bé, l'equip està amb ganes i amb la confiança necessària per intentar com un partit dissabte.
Ara, si acabo més enllà d'aquesta Final Four i d'aquest play-off, i encara no sabent, evidentment, un factor molt important, que és si acabaran ascens o no, però quin balanç fas de la temporada del Bàsquet Girona? Una temporada amb un inici complicat, però, com dèiem, una gran segona volta que us ha situat allà dalt.
Sí, és difícil ara fer un balanç, sobretot faltant aquest cap de setmana, que bueno, que pot canviar molt la visió final que podem tenir de la temporada, però sí, ha estat una temporada de menys a més, vam tenir bastants problemes a l'inici, lesions, ens acaba de trobar el ritme competitiu i bueno, l'equip a la segona volta ha donat un pas endavant, ens hem trobat més còmodes, hem jugat més alegres, hem defensat molt millor, que jo crec que gran part de la diferència de l'equip de la primera volta a la segona és la defensa que hem estat treballant i bueno, esperem acabar de la millor manera possible.
Ho seguirem, evidentment, aquí a la xarxa, a l'Enjoc. Juro Franc, jugador del Bàsquet Girona, moltes gràcies per atendre l'Enjoc i molta sort per aquesta Final Four d'ascens.
Molt bé, moltes gràcies.
Parlem ara de futbol. Com dèiem a l'inici, acord històric entre la Federació Espanyola de Futbol i les jugadores de la selecció per la igualtat salarial entre drets d'imatge i primes, entre la igualtat entre les seleccions masculina i femenina. Ho han fet oficial aquest mateix migdia en un acte en presència de les capitanes de la selecció, les jugadores del Barça, Irene Paredes, Alexia Putellas i Patri Guijarro. Escoltem la primera capitana, ja ho direm, Irene Paredes.
Hoy es un día histórico y nos hace especial ilusión el poder compartirlo con todos vosotros. Antes de nada, en nombre de todas las jugadoras, quería agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y en especial a Luis Rubiales por su predisposición y esfuerzo para poder llegar a un acuerdo tan importante y demostrar con hechos su interés por seguir empujando hasta lo más alto a nuestra selección absoluta.
Un acord que s'ha presentat, com dèiem, aquest mateix migdia fa poca estona a la concentració de la selecció espanyola, que està concentrada, com dèiem, per jugar l'Eurocopa d'aquest estiu, d'aquest juliol, al Regne Unit, una Eurocopa per la qual la selecció espanyola parteix com una de les candidates a guanyar-la. Més futbol, també aquest mateix migdia, en dos dies, de fet, l'Espanyol ha acomiadat dues peces clau per al primer equip masculí en els últims anys, dos dels capitans. Ahir era el porter gallec Diego López, qui s'acomiadava després que el club no el renovés per al nou projecte que dirigirà Diego Martínez. El mateix Diego López reconeixia que ell hagués volgut continuar.
Hoy es un día muy triste para mí y mi familia, que está aquí acompañándome en estos momentos. La verdad que se me hace muy difícil. No esperaba que este momento fuese a llegar ahora. Mi deseo era poder seguir ayudando a este club, pero lamentablemente no ha podido ser. Después de 6 temporadas maravillosas, me gustaría aprovechar este acto para agradecer el inmenso cariño que tanto a mí como a mi familia hemos recibido desde el primer día.
Aquest era Diego López, que s'acomiadava ahir del club, i aquest mateix migdia s'ha acomiadat del club i de l'afició al capità, el santcugatenc David López, que s'ha mostrat molt emocionat en aquest acte de comiat. L'escoltem.
Me he caído muchas veces, pero siempre pensando en levantarme lo antes posible. Ese sería mi mejor legado, porque creo que son los valores que representa el español. Quiero daros las gracias por todos estos años. Ha habido momentos buenos y malos, pero siempre habéis estado ahí. Guardaré para siempre con especial cariño el minuto 87 del último partido en casa. Son de las cosas que me llevo en mi mochila y que ya nadie puede quitarme. A partir de hoy me uno a vosotros como un aficionado más de esta maravillosa minoría.
Déu-n'hi-do, David López, veurem on va. Ha dit també que no hagués volgut seguir per ell. Veurem on va, tampoc l'ha assegut dir si aniria prop o lluny, referint-se a un conjunt que jugués contra l'Espanyol directament o no, o jugués fora de l'estat espanyol. És veritat que David López ha reconegut que no anirà al Barça, perquè la seva filla ha dit no li permetria. Encara en futbol, ahir també vam conèixer contra qui serà el primer amistós per al Barça d'aquesta pretemporada. Serà d'aquí a només un mes i serà contra la Unió Esportiva Olot, un club que celebra, recordem, aquest any el seu centenari. De fet, aquest partit, aquest Olot-Barça, és un acte de celebració d'aquest centenari. El proper dimecres 13 de juliol a les 7 de la tarda l'Olot rebrà el Barça a l'estadi municipal de la capital garrotxina. Veurem si el Barça de Xavi ja compta amb alguna cara nova o no, amb alguna baixa, i veurem també les altes i baixes d'un Olot que ja està movent peces de cara a la temporada que ve, que competirà a la segona federació després de l'ascens. Recordem, aquest mateix migdia, de fet, ha fet oficial la renovació d'un jugador clau com Jordi Xumetra. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Dies de moviment a la Unió Esportiva Olot. Aquest dilluns l'entitat olotina i el Futbol Club Barcelona confirmaven la celebració d'un partit amistós el 13 de juliol a les 7 de la tarda a l'estadi municipal olotí, el que suposarà un nou acte del centenari dels garrotxins. On també hi estava en moviment és a la plantilla. La renovació de Mànix Mandiola amb Olot és un secret de veus, tot i que encara no és oficial. De moment s'ha confirmat que Kilian Villaverde i Xavi Ferron no continuaran al club, mentre que Carles Mas, Albert Blázquez i David Vigues ja han renovat per la temporada que ve, així com Jordi Xumetra. Qui també jugarà amb Olot l'any que ve a segona federació és Albert Urriols, migcampista biguetà de 24 anys procedent del Figueres. Amb l'equip empordanès ha estat un dels jugadors protagonistes aquesta temporada, amb 24 partits jugats, més de 2.000 minuts i aconseguint 6 gols. Urriols es va formar a les categories inferiors del Vic, equip amb qui va arribar a jugar a Primera Catalana.
I un últim punt abans d'acabar. Aquesta setmana ha estat tenint lloc a Funchal, a l'illa portuguesa de Madeira, el Mundial de Natació Adaptada, i els i les esportistes catalans ja sumen en les dues primeres jornades 3 medalles, en concret les plates del barceloní Toni Ponce en la modalitat de 50 metres esquena S5, mentre que Miquel Luque també ha estat plata en els 50 metres de la classe SB3. I l'última, ahir, la de la garenca Sarai Gascón en els 200 metres estils SM9, la 18a medalla mundial per a aquesta nedadora de Terrassa. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Primera medalla de Sarai Gascón en el campionat del món de natació adaptada que s'està celebrant a Funchal, a la illa portuguesa de Madeira. És el 18è podi que assoleix la terrassenca en una cita mundial. La garenca va sumar aquesta medalla de plata en els 200 metres estils SM9 amb un excel·lent crono de 2:34.87 a només 66 centèsimes de la guanyadora. L'espanyola Anastasia Dimitriev va obtenir el bronze amb un temps de 2:38.59. I és que la garenca va acabar la posta de papallona en primera plaça amb un temps de 32:22, a meitat de la prova. Després de la posta d'esquena, era tercera amb un 15:13. La nedadora del Club Natació Terrassa va anar més en el tram final de la cursa, en la qual va retallar notablement l'avantatge que havia tret Concoli. Gascón va completar els 50 metres braça amb un temps de 44:44 i va situar-se en un segon lloc que no va abandonar fins al final, gràcies als 35:30 que va establir en la posta de crol. És la seva cinquena millor marca. La garenca va ser segona en la segona sèrie matinal amb el registre de 2:42.35, marca que li va proporcionar l'accés a la final amb el cinquè millor temps de les inscrites. Avui és el torn dels 100 metres papallona S9. Recordem que la garenca afrontarà tres proves més: els 100 metres lliures S9 dimecres, el dijous el 4% estils mixt i el dissabte dues proves, 50 metres lliures i el 4% lliures mixt. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we've come now.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la Jèssica Sotodossos al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. And I wear my colors on my back. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Saying, oh, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. Colors.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Fer coses sols està molt bé i és molt necessari, però unir un centenar de veus per fer un concert ha de ser tota una experiència. I encara més, si li penja l'etiqueta de solidari. Això és el que passarà a grans trets el 10 de juliol a Cambrils. Aquesta població del Baix Camp bategarà a ritme de rock des dels jardins del Parc Samà. Ho farà per recaptar fons que es destinaran a la Fundació Fero i la Fundació Miquel Valls, que investiguen sobre el càncer i l'ELA, respectivament. Per fer-ho possible, sobre l'escenari hi haurà la coral Verge del Camí, els cors Codalai, Vivace i Adagio de l'Escola Municipal de Música de Cambrils i també una banda de pop-rock que els acompanyarà instrumentalment. S'hi afegiran, a títol individual, 30 cantaires de poblacions com Vinyols, Riudoms, Reus o Tarragona. Un concert participatiu amb edats que van dels 12 als 70 anys i un repertori conjunt que anirà de Queen a ABBA, passant pels Beatles o Simon & Garfunkel. Diumenge 10 de juliol, concert solidari Cambrils Batega, rock en cor. Tota la informació d'aquest projecte nou i solidari al web municipal www.cambrils.cat.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
He tornat al poble on vaig néixer. D'un temps ençà hi acostumo a anar un parell de dies a la setmana per qüestions familiars i sempre m'escapo a fer alguna caminada pel bosc. Fa dies que vull saber si el punt on el GPS assenyala una edificació és o no una ruïna. M'hi encamino, la motxilla a l'esquena i els ulls posats en el camí frondós. S'agraeix l'ombra i la mica d'aire que corre en algun revol obert sobre un torrent sense aigua. No sé què trobaré al lloc indicat, però una curiositat ingovernable m'empeny a continuar muntanya amunt i la incògnita em desvetlla una emoció estranya, una mica salvatge, assilvestrada, que em fa sentir com una remeiera antiga, rupestre i empoderada. Per fi arribo al lloc i descobreixo les restes d'un castell medieval que han començat a restaurar. Com és possible que fins avui no sapigués que al poble veí hi havia un castell que Illo Tempore ballava per nosaltres?
Bon dia i bon dimarts 14 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts, ara sí, 14 de juny, acord històric el que s'ha presentat aquest mateix migdia entre les jugadores de la selecció i la Federació Espanyola de Futbol per a la igualtat salarial entre les seleccions femenina i masculina. Ho ha dit la capitana de la selecció, la central del Barça, Irene Paredes, que ha agraït el compromís de la federació i del seu president, Luis Rubiales, amb la secció femenina per a unes millors condicions, just abans, per cert, que comenci l'Eurocopa femenina aquest juliol al Regne Unit, una Eurocopa que, per cert, tampoc comptarà amb Jenny Hermoso, la davantera encara del Barça, que ha hagut d'abandonar la concentració per lesió. Avui parlarem de futbol, també del comiat de David López, el 104è capità de l'Espanyol, que ha protagonitzat un acte molt emotiu aquest mateix migdia per dir adéu a l'afició blanquiblava. I també parlarem de bàsquet, de la derrota del Barça ahir en el primer partit de la final de la CB contra el Real Madrid. Tocarà remuntar a partir de demà mateix amb el segon partit també al Palau Blaugrana. I també farem la prèvia de ja de la Final Four d'ascens a la CB, amb aquesta semifinal catalana entre el Força Lleida i el Bàsquet Girona. I també parlarem avui, volem parlar de la retirada de Maria Díaz Peque, la ja exjugadora del Manlleu d'hoquei patins i una de les millors golejadores dels últims anys a l'hoquei lliga femenina, marcant més de 500 gols i que deixa l'hoquei guanyant aquesta temporada, recordem, la Copa de la Reina a Lleida ara fa una setmana. Tot això i més a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, el Barça cau clarament en el primer partit de la final de la Lliga CB contra el Real Madrid.
El conjunt blanc va dominar des de l'inici el primer enfrontament i s'avança en la sèrie, recuperant el factor pista que tenia a favor el Barça, que ara està obligat a guanyar un partit a Madrid. De moment, el segon partit de l'eliminatòria serà demà, també al Palau Blaugrana, a les 9 de la nit.
Ahir el Madrid, que va ser superior, veurem si el Barça pot invertir els papers en el segon partit, com dèiem, d'aquest dimecres, a demà també al Palau. Més bàsquet, el que diu la seu ha fet oficial la incorporació de Júlia Soler per a la temporada que ve.
La banyolina ja va acabar la temporada vestint la samarreta urgellenca cedida de l'Esperoni Girona i ara es vincula al conjunt de la seu com a primer fitxatge de la pròxima temporada per al projecte de Jordi Acero.
En futbol, l'acord històric aquest mateix migdia s'ha presentat entre la Federació Espanyola i les jugadores per la igualtat salarial entre les seleccions masculina i femenina.
Ho ha fet oficial la federació en un acte aquest mateix migdia amb les capitanes de la selecció, les jugadores del Barça, Irene Paredes, Jenny Hermoso i Alexia Putella. Segons ha avançat el diari Ara, l'acord que arriba just abans de l'inici de l'Eurocopa femenina que es disputa al Regne Unit aquest juliol és amb caràcter retroactiu.
Per cert, que també és última hora, Jenny Hermoso ha hagut d'abandonar la concentració de la selecció i es perdrà aquesta Eurocopa per lesió. Més futbol, David López s'ha acomiadat aquest mateix migdia també de l'Espanyol en un acte molt emotiu.
El Sant Cugatenc deixarà de vestir la samarreta blanquiblava després de 237 partits i 3 etapes al club. L'Espanyol hi acomiadava una altra de les peces claus dels últims anys, el porter gallec Diego López.
L'Espanyol que va renovant, per tant, aquest nou projecte de Diego Martínez a la banqueta. Més futbol, la Unió Esportiva Olot jugarà el partit del centenari contra el Barça d'aquí a un mes.
El club de la Garrotxa ha anunciat que s'enfrontarà al Futbol Club Barcelona el proper 13 de juliol en el que serà el primer partit de la pretemporada, tant per l'equip de Xavi Hernández com per l'Olot, que ja prepara el nou projecte que jugarà a Segona Federació.
L'Olot que ha fet oficial la incorporació, ahir ho ha fet, d'Albert Urriols, procedent del Figueres, i també aquest mateix matí la renovació de Jordi Xumetra. En hoquei herba, 7 jugadores catalanes han estat convocades pel Mundial d'Hoquei Herba femení, que jugarà a juliol a Terrassa i també als Països Baixos.
En la llista de 20 jugadores hi ha Chantal Giné, Jana Martínez, Laia Vidosa, Marta Segú, Georgina Oliva, Júlia Estrapato i Clara Icart.
En waterpolo avui s'enfronten les seleccions espanyoles espanyola i australiana femenines a la piscina de Sant Sebastià en el Trofeu Ciutat de Barcelona.
És la 18a edició de la prestigiosa cita. Dijous serà el torn del combinat masculí que jugarà també contra Austràlia, en aquest cas a la piscina Josep Vallès del Mediterrani.
I un últim apunt, tres medalles catalanes en el Mundial de Natació Adaptada que es disputa a Funchal, a Portugal.
El català Toni Ponce ha aconseguit la medalla de plata en els 50 metres esquena S5, mentre que Miquel Luque també ha estat plata en els 50 metres de la classe SB3. Ahir, en la segona jornada, l'agarenca Sarai Gascón també es va penjar la medalla de plata en els 200 metres estils SM9, quedant-se molt a prop del rècord estatal.
Dimarts 14 de juny, comencem parlant de bàsquet. Mal inici per al Barça de la final de la Lliga CB. El Real Madrid va ser molt més consistent, sobretot a la primera meitat, i va obtenir un avantatge que els blaugranes no van poder remuntar. Al final, tot i apropar-se en algun moment a l'últim quart, els blancs van dominar tot el partit i amb la victòria, 75-88, recuperen el factor pista. És a dir, que el Barça haurà de guanyar sí o sí a Madrid si vol el títol. Un dels jugadors més destacats del Barça, Nicola Provitola, màxim anotador blaugrana amb 15 punts, posava èmfasi en el desig de guanyar.
Hay que jugar como sea, hay que ganar como sea y poner todo de cada uno. Luchar sin la cabeza, sin ser sólidos, sin saber qué es lo que tenemos que hacer, no es la manera. Creo que hoy nos hemos ido al partido, hemos intentado volver con mucha energía, pero sin ser sólidos y bueno, creo que ahí está la clave, ¿no? en el deseo de ganar.
Toca pensar ja en el segon partit de demà mateix, també al Palau Blaugrana, només 48 hores d'aquesta primera derrota. Després del partit, per cert, el tècnic Saruna Jessi Kevichus feia referència a oblidar la sèrie de semifinals contra el Joventut, que va acabar una mica més tard que la del Madrid contra el Baskonia. Doncs el Joventut, que ahir va tancar una gran temporada amb una trobada amb l'afició, recuperant una tradició d'abans de la pandèmia. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
Un miler d'aficionats es van donar cita a la pista central del Palau Olímpic, on van aparèixer els jugadors del primer equip i van fer uns parlaments. El més ovacionat va ser Antetòmic, seguit del tècnic Carles Duran. Després es van sortejar les samarretes de cada jugador i al final de l'acte els seguidors es van poder fotografiar i aconseguir autògrafs dels seus ídols. Els aficionats responien així a la crida.
Reviure una mica el pavelló ple, l'Olímpic ple, i donar un ànim als jugadors, perquè quan veus que l'arbitratge o tot és una mica més dur, que vegin que estem amb ells i tot l'ambient que hi havia a l'Olímpic era genial, veure que pots ajudar una miqueta.
Va ser una comunió entre aficionats i és que molt bé, perquè vam unir tota la passió que tenim tots, que és la penya, i molt bé, la veritat és que molt bé.
Un dels jugadors més emocionats va ser el badaloní Pau Ribas, que va transmetre el que suposa ser de la penya i el fet diferencial del club verd i negre.
Nosaltres els volem demanar que segueixin amb nosaltres, que la temporada que ve és molt il·lusionant, que serà molt complicada per les expectatives que generem, però bueno, totes les expectatives que siguin benvingudes si venen per ajudar-nos com han fet aquest final de temporada.
La plantilla de la penya va fer abans un dinar per tancar la temporada i avui ja marxaran alguns jugadors cap als seus països. Ja no tornaran Brandon Paul, Vladi Brodzianski i molt probablement tampoc ho farà Derek Willis, qui econòmicament és complicat poder renovar.
Gràcies, Laia. Ho seguirem encara en bàsquet aquest cap de setmana. Recordem, Fontejau serà testimoni de la lluita per l'última plaça per jugar l'any que ve a la Lliga ACB. A la primera semifinal, dissabte, 6:15, s'enfrontaran el Movistar Estudiantes i el Thunder Palència, mentre que a les 8 tindrem la semifinal catalana entre l'equip anfitrió, el Bàsquet Girona, i l'últim equip en classificar-s'hi, un ICG Força Lleida, que va superar en 5 partits el Càceres en l'eliminatòria de quarts. N'hem parlat aquí l'enjoc amb el base del Bàsquet Girona, Josep Franc, que situava la pressió a l'Estudiantes.
Bueno, jo crec que la pressió la té Estudiantes. Estudiantes ha fet un projecte per pujar ara ja sí o sí, i són els favorits per nivell de pressupost de plantilla i per jugadors i només. Jo crec que Estudiantes és el favorit, però bueno, esperem que juguen aquí a casa a Fontejau, que el públic ens pugui animar una mica i òbviament doncs, intentarem pujar nosaltres.
I el rival a les semifinals encara del Girona serà l'ICG Força Lleida, que farà un esforç per aconseguir més entrades per als seus aficionats de cara a aquesta Final Four. Els de Gerard Encuentra es troben a només 2 partits també de l'ACB i ho volen aprofitar amb el primer escull. Això sí, per arribar-hi serà aquest anfitrió, aquest Bàsquet Girona liderat per Marc Gasol, al qual s'enfrontaran dissabte. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després de classificar-se per les eliminatòries finals d'ascens a la CB, el club ha posat a la venda 400 entrades per la final a 4, unes entrades que es van esgotar en poques hores, segons explicava el club. En aquest sentit, el directiu Toni Cudós explicava també que l'ICG Força Lleida ha rebut més de 1.500 peticions d'entrades i que intentaran fer un esforç per poder donar resposta al màxim d'aficionats possibles.
Des de la classificació pel play-off, pues, han estat moltíssimes les peticions d'entrades pel play-off a Girona. Hem tingut voltant entre 1.500 i 2.000 peticions d'entrades, quan realment només tenim 400 entrades, que es van esgotar en un parell d'hores. Sí. I bueno, ara el club està fent esforços per mirar d'aconseguir entrades d'altres llocs i sembla que potser n'hi haurà una venda 150 en breu.
Pel que fa al resultat d'aquesta Final Four, el president de l'ICG Força Lleida, Albert Llagues, permet somiar amb un ascens.
Somiem tots, no ho dic jo, somiem tots. Però des d'un principi ho vam dir, seguim dient peus a terra. Si arribem, ens sentarem amb quins hem de sentar, institucions, empresariat i societat de Lleida, i veurem fins a on volem arribar.
Recordem que el primer partit pels lletans serà contra els anfitrions, el Girona, el dissabte a les 8 del vespre. L'altre semifinal es disputarà el mateix dissabte a 4:45 de la tarda entre el Movistar Estudiantes i el Palència. La final, que dictaminarà qui ascendeix a la CB, donarà el tret de sortir el diumenge a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Sergi. Aquí, evidentment, a la xarxa ho seguirem. I un apunt més de bàsquet, el Club Bàsquet Valls de la Lliga EVA comptarà la temporada que ve amb un dels seus jugadors estrella, el brasiler amb experiència a l'Eport, Marcus Vinicius, que ha renovat amb l'equip de l'Alt Camp amb l'objectiu de mantenir el projecte ambiciós per tornar a lluitar per l'ascens. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
El Club Bàsquet Valls segueix en el seu capítol particular de renovacions i ha aconseguit una de molt especial, la de Marcus Vinicius. L'ala pivot signa per una temporada més amb el club vallenc i ha sigut peça fonamental per Oriol Pozo durant la present campanya 2021-2022. Vinicius és la sisena peça confirmada al nou projecte Vitor Neila i, a més de portar la seva experiència, presenta credencials suficients per ser de nou capdalt pel conjunt de la capital de l'Alt Camp. El brasiler ha aconseguit un promig de 14 punts i 9 rebots en 14 partits que ha disputat d'EVA. Amb tot, el propi Vinicius va perdre's el darrer tram de la temporada per una lesió al genoll i la seva posterior operació. Víctor Neila ja té així el seu jugador franquícia del Club Bàsquet Valls i un dels capitans del Club Vallenc. Vinicius sumarà així la seva segona temporada consecutiva al Club Blanc i Vermell després del seu retorn des de la temporada 2005-2006, quan el CB Valls militava a l'E Plata.
Parlem ara de futbol, l'acord històric entre la Federació Espanyola de Futbol i les jugadores de la selecció per a la igualtat salarial, en drets d'imatge i primes amb la selecció masculina. Ho han fet oficial aquest mateix migdia en un acte amb la presència de les capitanes de la selecció, les jugadores del Barça, Irene Paredes, Alexia Putellas i Patri Guijarro. Escoltem a la primera capitana, Irene Paredes.
Hoy es un día histórico y nos hace especial ilusión el poder compartirlo con todos vosotros. Antes de nada, en nombre de todas las jugadoras, quería agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y en especial a Luis Rubiales por su predisposición y esfuerzo para poder llegar a un acuerdo tan importante y demostrar con hechos su interés por seguir empujando hasta lo más alto a nuestra selección absoluta.
Aquesta era Irene Paredes explicant aquest acord, que aquest mateix migdia ha tingut lloc aquesta signatura entre Luis Rubiales, el president de la federació, i Irene Paredes, la capitana de la selecció espanyola de futbol, en la concentració de la selecció just abans de l'Eurocopa d'aquest mateix estiu, d'aquest juliol, que jugarà al Regne Unit. Una Eurocopa per la qual serà baixa d'última hora Jenny Hermoso, que es perdrà aquesta fase final de l'Eurocopa per lesió. De fet, la davantera blaugrana ha abandonat la concentració de la selecció espanyola, que està preparant aquesta cita, com dèiem, a Anglaterra, per un esguins de grau 2 al lligament lateral intern del genoll dret, segons ha comunicat la mateixa Federació Espanyola. Més futbol. En dos dies, l'Espanyol ha acomiadat dues peces clau per al primer equip masculí en els últims anys, dos dels capitans, de fet. Ahir el porter gallec, Diego López, que s'acomiadava després que el club no el renovés per al nou projecte que dirigirà Diego Martínez a la banqueta. El mateix Diego López reconeixia que ell hagués volgut continuar.
Hoy es un día muy triste para mí y mi familia, que está aquí acompañándome en estos momentos. La verdad que se me hace muy difícil. No esperaba que este momento fuese a llegar ahora. Mi deseo era poder seguir ayudando a este club, pero lamentablemente no ha podido ser. Después de 6 temporadas maravillosas, me gustaría aprovechar este acto para agradecer el inmenso cariño que tanto a mí como a mi familia hemos recibido desde el primer día.
Aquest era Diego López, que s'acomiadava ahir a la tarda en un acte emotiu, i més emotiu també ha estat l'acte d'aquest mateix migdia de comiat del capità David López, el santcugatenc que s'ha acomiadat de l'afició i s'ha mostrat també molt emocionat per la seva tercera etapa, l'adeu a la seva tercera etapa al club blanquiblau després de 6 temporades. Escoltem David López.
Me he caído muchas veces, pero siempre pensando en levantarme lo antes posible. Ese sería mi mejor legado porque creo que son los valores que representa el español. Quiero daros las gracias por todos estos años. Ha habido momentos buenos y malos, pero siempre habéis estado ahí. Guardaré para siempre con especial cariño el minuto 87 del último partido en casa. Son de las cosas que me llevo en mi mochila y que ya nadie puede quitarme. A partir de hoy me uno a vosotros como un aficionado más de esta maravillosa minoría.
Un David López que ha deixat entreveure que també hagués volgut continuar almenys una temporada més amb l'Espanyol. Veurem on va, on juga el capità santcugatenc, l'excapità ja de l'Espanyol, a la propera temporada. Encara ha dit que vol jugar, que està treballant en diverses opcions. No sabem encara si serà a la mateixa Lliga Espanyola, amb un rival directe de l'Espanyol, o fora. Recordem que el David López va fitxar per l'Espanyol procedent del Nàpols després de 2 temporades al club italià. I com dèiem també David López, que ha deixat la porta oberta a tornar en un futur a l'Espanyol a treballar en el que necessités, en el que requerís el club. També en futbol, ahir vam conèixer contra qui serà el primer amistós per al Barça d'aquesta pretemporada. Serà d'aquí a només un mes, el 13 de juliol, i serà contra la Unió Esportiva Olot, que celebra, recordem, aquest any el seu centenari. Com dèiem, el dimecres, proper dimecres 13 de juliol, a les 7 de la tarda, l'Olot rebrà el Barça a l'estadi municipal de la capital garrotxina. Veurem si el Barça de Xavi ja compta amb alguna cara nova, també amb alguna baixa, i veurem també les altes i baixes que d'un Olot, que ja està movent peces de cara a la temporada que ve, que competirà a la segona federació. De fet, aquest mateix migdia ha fet oficial la renovació d'un jugador clau, encara com Jordi Xumetra. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Dies de moviment a la Unió Esportiva Olot. Aquest dilluns, l'entitat olotina i el Futbol Club Barcelona confirmaven la celebració d'un partit amistós el 13 de juliol a les 7 de la tarda a l'estadi municipal olotí, el que suposarà un nou acte del centenari dels garrotxins. On també hi està havent moviment és a la plantilla. La renovació de Mànix Mandiola amb Olot és un secret a veus, tot i que encara no és oficial. De moment s'ha confirmat que Kilian Villaverde i Xavi Ferron no continuaran al club, mentre que Carles Mas, Albert Blázquez i David Vigues ja han renovat per la temporada que ve, així com Jordi Xumetra. Qui també jugarà amb Olot l'any que ve a segona federació és Albert Urriols, migcampista biguetà de 24 anys procedent del Figueres. Amb l'equip empordanès ha estat un dels jugadors protagonistes aquesta temporada, amb 24 partits jugats, més de 2.000 minuts i aconseguint 6 gols. Urriols es va formar a les categories inferiors del Vic, equip amb qui va arribar a jugar a Primera Catalana.
Gràcies, Gerard. I el Girona, encara en futbol, que segueix preparant el partit decisiu de diumenge que ve a l'Heliodoro Rodríguez López de Tenerife per pujar a la primera divisió masculina. 3 anys després, 3 play-offs després, veurem si a la tercera va la vençuda pels gironins, que van aconseguir un empat sense gols a Montilivi, que ho deixa tot obert, però el tècnic Mitchell confia en que el seu equip pot guanyar al camp del Tenerife. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Amb el pas dels dies, l'eufòria de l'afició gironina es va convertint progressivament en nervis. Tot i això, l'equip se sent confiat de poder guanyar i ja està preparant la tornada d'aquesta fase final del play-off d'ascens. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, confia plenament en els seus jugadors i destaca les altres victòries a domicili per provar les seves possibilitats.
Lo que sí, tengo mucha confianza en mi equipo y en preparar bien la final y saber que bueno, que en 90 minutos pueden pasar muchas cosas y estamos capacitados para ganar en cualquier sitio y lo hemos demostrado. Ganamos en Almería, empatamos en Valladolid, ganamos en Eibar. Bueno, tenemos que ganar en Tenerife para subir a Primera División y a los jugadores les veo con una ilusión tremenda.
El partit decisiu es jugarà el proper diumenge a les 9 del vespre a Tenerife.
Gràcies, Joan. I un últim apunt de futbol. A la tercera federació, el Sant Cristóbal perd per a la temporada que ve el seu lateral esquerre titular, Mario Domingo, una de les peces claus, un dels millors laterals de la categoria, tercera federació, que jugarà la temporada que ve a l'Europa, que recordem ha baixat de segona a tercera federació i per tant està fent un projecte per tornar a la segona federació. Ens ho explica des de Canal Terrassa el Miqui Romagosa.
Repassem l'actualitat del Sant Cristóbal i també del Terrassa Futbol Club. Comencem per al conjunt d'Oliver Vallabriga perquè pateix una baixa molt important de cara a la propera temporada. Es tracta del lateral esquerre Mario Domingo, que marxa al club esportiu a Europa. De moment el Sant Cristóbal no ho ha fet oficial, si el conjunt ha escapulat, confirmant-se així la notícia que comentàvem els dies anteriors. Recordem que és un dels jugadors que ha estat més utilitzats i també un dels millors jugadors de la categoria en la seva demarcació. Són 5 temporades amb les quals el jugador doncs, ha estat al Sant Cristóbal, 4 dies a tercera, d'on va arribar procedent del Rubí. Doncs una altra de les baixes també és la de Shot Kerovin. Recordem que el davanter va arribar procedent de l'Adam, ha tingut doncs, no gaire participació, tot i marcar 2 gols i pràcticament jugar 500 minuts. Les baixes de Mario Domingo i d'això s'afegeixen a les de Mantini i Ousmane. Ara queda saber què passa amb la resta de jugadors, com David Toro, Pobes, Tom. Recordem que els jugadors renovats són Ricky Calamardo, Mario Cantí, John Vázquez i Óscar Sierra.
I abans d'acabar aquest en joc, aquesta setmana està tenint lloc a Funchal, a la illa portuguesa de Madeira, el Mundial de Natació Adaptada i les esportistes catalanes ja sumen en les dues primeres jornades 3 medalles, en concret 3 plates. Les del barceloní Toni Ponce, en la modalitat de 50 metres d'esquena S5, a Miquel Luque, que també ha estat plata en els 50 metres de la classe SB3, i la de la garenca Sarai Gascón, en els 200 metres estils SM9, la 18a medalla mundial per a la nedadora de Terrassa. Tornem a Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Primera medalla de Sarai Gascón en el campionat del món de natació adaptada que s'està celebrant a Funchal, a la illa portuguesa de Madeira. És el 18è podi que assoleix la terrassenca en una cita mundial. La garenca va sumar aquesta medalla de plata en els 200 metres estils SM9 amb un excel·lent crono de 2:34.87 a només 66 centèsimes de la guanyadora. L'espanyola Anastasia Dimitriev va obtenir el bronze amb un temps de 2:38.59. I és que la garenca va acabar la posta de pavellona en primera plaça amb un temps de 32:22, a meitat de la prova. Després de la posta d'esquena, era tercera amb un 15:13. La nedadora del Club Natació Terrassa va anar més en el tram final de la cursa, en la qual va retallar notablement l'avantatge que havia tret Concoli. Gascón va completar els 50 metres braça amb un temps de 44:44 i va situar-se en un segon lloc que no va abandonar fins al final gràcies als 35:30 que va establir en la posta de crol. És la seva cinquena millor marca. La garenca va ser segona en la segona sèrie matinal amb el registre de 2:42:35, marca que li va proporcionar l'accés a la final amb el cinquè millor temps de les inscrites. Avui és el torn dels 100 metres papallona S9. Recordem que la garenca afrontarà 3 proves més, els 100 metres lliures S9 dimecres, el dijous el 4% estils mixt i el dissabte 2 proves, 50 metres lliures i el 4% lliures mixt.
Gràcies, Miqui. I una quarantena d'esportistes formen part d'aquesta delegació espanyola de natació adaptada del Mundial que es disputa a Portugal. Des de diumenge participen en aquest Mundial. Entre ells, 3 nedadors del Club Natació Mataró, 3 nedadors que volen tornar amb medalles també millorant les seves marques personals. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El Centre Natació Mataró Adaptat aporta 3 nedadors a la delegació espanyola, formada per una quarantena d'esportistes que aquests dies participa al Mundial que té lloc a la illa portuguesa de Madeira. 3 noms destacats, com són els de Jacobo Garrido, Daniel Ferrer i Ariel Esrenc. Aquesta és la segona participació mundialista del jove nedador de Sant Feliu de Guíxols i Srenc hi arriba amb la il·lusió de millorar marques i penjar-se algun metall.
No és pressió afegida, però sí que espero rendir molt i molt bé. M'agradaria tornar amb millors marques, sobretot el 100 i el 50 lliures, especialment el 100, la meva prova preferida. I doncs, sembla ser que aquest any tindrem oportunitat de lluitar per estar, si tot va bé, al tercer lloc, tercer quart lloc, al 4% lliures mixta.
Jacobo Garrido i Daniel Ferrer també hi participen. I el millor resultat de moment és per Ferrer, vuitè en el 50 braça en categoria SB2, aconseguint, això sí, un doble rècord espanyol. Un dels més antics de la natació paralímpica espanyola, ja que datava de 1992, quan l'aconseguia Jordi Pasqual. Ferrer té en ment poder obtenir bons resultats també en les proves de 50 esquena i 50 lliures, i ahir va renunciar per centrar-se en aquestes proves als 150 estils degut a uns problemes al maluc. Cal veure quin paper hi pot tenir també una altra de les esperances del club mataroní. Jacobo Garrido, incorporat a l'entitat ara fa uns mesos, és l'actual campió del món de 400 lliures en categoria S9 i pot optar a revalidar el títol i mirarà de repetir les 14 medalles obtingudes a Londres l'any 2019. Amb la delegació també hi va com a seleccionadora l'entrenadora de la secció adaptada del Centre de Natació Mataró, Maria Folgado. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. So say.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la Jèssica Sotodossos al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Somewhere in Germany, but I can't place it. Man, I hate this part of Texas. Close my eyes, fantasize. Three clicks and I'm home. When I get back, I'll lay around, then I'll get up and lay back down. Romanticize a quiet life, there's no place like my room. But you had to go, I know, I know, I know. Like a wave that crashed and melted on the shore. Go down with my hometown in a tornado.
La xarxa.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Jo crec que m'ha anat bastant bé. Alguna pregunta que crec que em pot ballar una mica, però jo crec que m'ha anat molt bé.
Les retòriques l'he visto fácil, però en les preguntes de les lectures sí que han sido un poco más difíciles para mí.
Yo más o menos me he encontrado lo que me esperaba. Las opciones no se me ha hecho muy difícil escoger. Los ejercicios eran parecidos a los de otros años.
Bueno, a ver, la veritat és que jo m'esperava que fos pitjor.
Són alguns dels més de 40.000 estudiants que aquest matí han començat les proves de selectivitat, les primeres en què recupera el format prepandèmia sense mascaretes i amb 3 dies d'exàmens, i que examinen una generació que ha fet un batxillerat pràcticament telemàtic. Les primeres proves han estat les de llengua i literatura castellana i, de nou, el formulari anònim on els estudiants havien de marcar si volien rebre els enunciats en català o castellà ha centrat l'atenció. De cara a dijous, universitats prepara una prova per utilitzar les noves tecnologies a la tria de la llengua en què es formulen aquests enunciats i garantir així l'anonimat. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts.